Són les 11. A l'11 d'octubre li queda una hora i al Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora, això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
L'any passat, per primera vegada, una obra catalana va ser una de les 5 finalistes al Premi Booker Internacional. Tot una fita assolida per Boulder, d'Eva Baltasar i la traductora Júlia Sánchez. Avui entrevistem al Catalunya Nit l'autor que es va fer amb aquell premi, Gheorghi Gaspadinov. La seva obra és realment suggerent. El refugi del temps. El llibre parteix d'una idea, una clínica que recrea a cada planta una dècada del segle XX. Els malalts d'Alzheimer, per exemple, es poden ingressar per dir alguna cosa als anys 60 o a la de sobre, als 70 o més avall, als 50. La idea triomfa de tal manera fins que surt de mare. No us perdeu la conversa amb l'autor búlgar, que val molt la pena. Els abusos sexuals, els avortaments, les maternitats imposades, superar les pèrdues, són alguns dels temes que toca amb la seva pintura i amb els seus textos l'artista Paula Bonet. Ella mateixa ens conduirà per les peces que exposa a l'anguila, la carn com a pintura i la pintura com a mirall. I com sempre, tenim asseguts aquí a la meva esquerra un oient misteriós. Li hem demanat que ens escolti atentament i parlarem amb ell cap al final del programa. Una pista de qui podria ser. A veure, el seu nom i el cognom el podeu construir endreçant correctament aquestes lletres. P-I-D-A-B-A-U-L. Ja veureu que tot té la seva lògica. Ho teniu o no? Ho anem agafant? Si heu deduït qui tinc aquí assegut amb mi, ja sé que estàs impacient per escoltar-lo. Som-hi, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
D'entrada, un dels serveis més interessants que puguem oferir en 5 minuts està al corrent del que passa al món amb el nostre sotseditor. Sergi Molero, benvingut.
Bona nit de nou.
Bona nit de nou, exacte. França, Espanya i Itàlia condemnen els atacs d'Israel contra posicions de la missió de l'ONU al Líban, la FINUL, que han ferit 4 cascos blaus en les últimes 48 hores.
També el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, i el president dels Estats Units, Joe Biden, consideren inacceptables les agressions a la FINUL per part d'Israel. Espanya, que té 650 cascos blaus a la FINUL, planteja que tothom suspengui la venda d'armes a Israel. Ho ha dit el cap del seu executiu, Pedro Sánchez.
Este es un llamamiento que voy a hacer desde el primer instante al conjunto de la comunidad internacional. El cesar de exportar armas al gobierno de Netanyahu.
Israel qualifica d'involuntaris aquests atacs. Mentrestant, França ha convocat l'ambaixador israelià a una reunió i Espanya ha fet el mateix amb l'encarregat de negocis d'Israel, que ara mateix és la màxima autoritat diplomàtica en territori espanyol.
Un informe de la Guàrdia Civil situa l'exministre José Luis Ábalos al cor de la trama corrupta del cas Coldo.
El mateix Ábalos ha demanat compareixer davant del jutge que l'investiga per esclarir les conclusions de l'informe. Mentrestant, l'oposició insisteix a vincular amb el cas un Pedro Sánchez que es desmarca de tot plegat. Sentim Alberto Núñez Feijóo des del Partit Popular.
La corrupció en el govern avança a un ritme que assusta. Nunca un escándalo de corrupción en España había abarcado a tantos ministerios y a tantas instituciones del Estado.
I Òmnium Cultural porta davant de les Nacions Unides el que considera un boicot de la judicatura espanyola a la llei d'amnistia.
L'entitat denuncia que la cúpula judicial està frenant l'aplicació de la norma amb les qüestions plantejades al Constitucional i a Europa, que de retruc fa que instàncies inferiors esperin una doctrina unificada per actuar. Sentim el president d'Òmnium, Xavier Antic.
En realitat, aquesta és una acció coordinada que el que busca és desactivar qualsevol intent de reparació i de justícia i, sobretot, dissuadir tant els jutges que esperen, molts d'ells, instruccions d'instàncies superiors, com a les persones represaliades.
El Ministeri de Sanitat es planteja tornar a l'ús de mascaretes als centres sanitaris si es complica l'epidèmia de la grip.
És una de les recomanacions que té sobre la taula i per això està preparant un document amb mesures d'actuació i prevenció contra els virus respiratoris. Els detalls del document es donaran a conèixer dijous que ve, quan està previst que la Comissió de Salut Pública el tanqui. Però avui la ministra Mónica García ja ha explicat que vol actuar abans no sigui massa tard.
Ja visteis las complicaciones que tuvimos el año pasado para hacer una medida que nosotros consideramos que era básica, que es ponerse una mascarilla en los centros sanitarios, cuando la curva se había disparado, ¿no? Nosotros creemos que se puede actuar antes y que por eso necesitamos este documento con esos indicadores, esos escenarios y que sean muy claros.
Potser ens esteu escoltant des del cotxe i potser avui circuleu millor depenent d'on estigueu ara mateix. Des d'aquesta tarda torna a estar obert en els dos sentits de circulació el viaducte d'Usormort a l'eix transversal.
El desembre de l'any passat s'hi va haver de prohibir el pas en sentit Lleida per un problema de corrosió en el cablejat que amenaçava l'estructura. Les obres han comptat amb un pressupost de 5,6 milions d'euros i s'han pogut acabar dos mesos abans del previst.
I encara s'està investigant quina ha estat la causa d'una baralla entre treballadors en les obres del Camp Nou en què 6 persones han resultat ferides lleus.
Sí, una autèntica batussa. Els fets han passat cap a 3:15 del migdia, quan una vintena d'operaris d'una empresa externa equipats amb pals s'han vist implicats en un enfrontament. Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana han pogut pacificar l'espai, els han identificat i el conflicte ja es dona per controlat.
Moltíssimes gràcies, Sergi. De nou, missió completa, 5 minuts i ho has clavat.
Que vagi bé.
Gràcies. El Sergi Molero, que ho ha explicat tot, excepte aquelles persones que es dediquen al món de l'esport, que això li dediquem, ho deixem al Roger Bosà. Bona nit.
Què tal, Manel? Bona nit.
El Barça de bàsquet aconsegueix la seva primera victòria a l'Eurolliga.
Ha derrotat l'Alba de Berlín al Palau a la segona jornada, 88-73. El màxim anotador ha estat Darío Brizuela, amb 18 punts. Aquestes són les valoracions del tècnic Joan Peñarroya.
Sabíem que es podia complicar perquè jo amb un equip que està molt assentat, que la majoria dels seus jugadors repeteixen temporada i que saben el que juguen. Crec que hem estat bastant bé en moltes situacions del joc, però sí que és cert que, sobretot la primera part, ens han penalitzat molt en últims segons, amb rebots ofensius que ens han castigat amb canastes fàcils.
Això a l'Eurolliga. Demà hi ha partits d'ACB, juguen al Lleida i al Girona. A les 6, Unicaja Lleida, i a 8:45, bàsquet Girona-Granada. El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, diu sobre Lamine Yamal que qui ha de dosificar els jugadors són els seus clubs.
Es mucho más fácil dosificar a un futbolista si lo tengo 70 partidos o 60 que si te tengo uno al mes. Además, cuando te estás jugando clasificaciones, te estás jugando europeos, te estás jugando un gran prestigio y una responsabilidad que como selección es incluso mayor que cualquier club, porque representamos a un país entero. No creo que la responsabilidad de dosificar o no recaiga en la selección.
Lamine Yamal, que durà el dorsal 10, el dorsal de crack, en aquests dos partits que Espanya jugarà en aquesta aturada per seleccions. No hi és Dani Olmo.
Se l'ha guanyat.
No hi és Dani Olmo, que és qui porta el 10, està lesionat, doncs l'agafa Lamine Yamal. El primer partit, aquest dissabte, demà contra Dinamarca. Avui han destacat l'Hongria 1, Països Baixos 1, el Bòsnia 1, Alemanya 2, i el República Txeca 2, Albània 0. En aquest partit, el jugador de l'Espanyol, Kumbula, ha jugat tot el partit amb Albània, mentre que amb la República Txeca, el seu company Kral, també de l'Espanyol, ha entrat al temps afegit.
I un dels jugadors que fa molt temps que no veiem assegura que cada cop veu més a prop el seu retorn, és Ronald Araujo.
Fa temps que no el veiem perquè està lesionat des del passat 7 de juliol. Diu que tornarà com un brau en declaracions a Barça One.
La verdad que muy bien, muy bien. Estoy muy contento por cómo va cómo va la recuperación. Como te decía, también he aprendido en este tiempo y he tenido tiempo para organizar un poquito todo sobre mi físico, ¿no? Y la verdad que estoy muy contento. En el club están sorprendidos por cómo voy y nada, voy a volver como un toro.
Avui, per cert, s'han sabut alguns dels horaris de la pròxima ronda de la Copa, els dels partits que es televisaran, dels equips catalans. L'Extremadura-Girona serà el dimecres 30 a les 9 i el Vic-Atlètic de Madrid i el Sant Tirso espanyol el dijous 31 a les 7.
Molt bé, Araujo a punt de tornar, per tant, però uns quants jugadors del Barça de futbol sala que fan la via contrària, de baixa.
Sí, jugadors de baixa, el Barça de futbol sala. El Barça confirma que Pito estarà entre 8 i 10 mesos fora per la lesió que es va fer al Mundial. El brasiler s'uneix a les baixes de Lozano, Adolfo, Catela i Càlid, que han tornat lesionats també del Mundial. També s'està recuperant d'una lesió Sergio González. La Lliga Masculina de Futbol Sala que ha començat avui, però els dos catalans jugaran el cap de setmana. El Barça diumenge a la pista del Pozo i l'Indústria Santa Coloma demà a casa contra el Palma. El Palma, actual campió de la Lliga de Campions.
Doncs moltíssimes gràcies, Roger Bosà, que tinguis bon cap de setmana.
Igualment, bona nit.
Un dels reconeixements literaris més importants que es poden rebre és el Premi Booker. S'entrega, de fet, al Booker i al Booker Internacional. Aquest darrer està dedicat tant a l'autor de l'obra com al traductor a l'anglès. I el de l'any passat va cobrar especial atenció aquí a Catalunya perquè, entre les 5 obres finalistes, per primera vegada n'hi havia una de catalana, Boulder, d'Eva Baltasar. L'Eva no va guanyar, però li queda un consol important, crec jo, i és que l'obra escollida és un llibre molt poderós.
The winner of the International Booker Prize is Time Shelter by Georgi Gospodinov, translated by Angela Rodo.
És El refugi del temps, escrita en búlgar per Georgi Gospodinov i publicada en català a Periscopi, amb traducció de Marc Casals. És un honor que ens acompanyi aquesta nit aquí l'autor d'aquest llibre. Senyor Gospodinov, moltes gràcies i benvingut al Catalunya Nit.
Thank you, good evening.
Moltes gràcies, bon vespre.
Dedicarem l'entrevista al seu llibre, per això l'hem convidat, però m'agradaria començar preguntant-li si ha llegit el de l'Eva Baltasar, Boulder.
Not yet.
No l'he llegit encara, no.
The book and,
però sí que em vaig endur el llibre
I
el que n'he sentit és que és una novel·la que ha estat escrita doncs, amb gran fantasia, amb unes frases magnífiques.
Molt bé, sí, hi haurà temps de llegir perquè se'ns acumulen sempre els llibres, a mi em passa contínuament. Aquest, el seu, El refugi del temps, té tantes idees interessants que vaig començar a subratllar coses i a escriure'n aquí darrere i vaig haver de parar perquè al final ho hagués subratllat tot i ho hagués escrit tot. O sigui que hagués subratllat el llibre sencer. Només com a comentari d'un altre llibre, també, perquè no es pensi avui que li aniré traient altres llibres, si penso en El retrat de Dorian Gray, que recordem que l'autor feia envellir el quadre, una pintura, per mantenir jove el personatge, hi ha també aquí una idea molt suggerent d'Oscar Wilde sobre el pas del temps, i crec que el seu llibre també té una idea molt poderosa al darrere, si féssim només una sinopsi, que és crear aquesta clínica del passat, on a cada planta hi pot haver una dècada, pots viure als 60 o a la de baix, als 50, a la de dalt, als 70, per passar-hi un temps. D'on li va sorgir aquesta idea?
Doncs mira, came to me maybe 15 years ago.
Cap uns 15 anys abans. Va passar exactament com està escrit al llibre. En un petit diari vaig trobar-hi una notícia curta que parlava d'un psiquiatre que s'havia adonat doncs, que quan els seus pacients que tenien Alzheimer, estem parlant de la dècada dels anys 50, quan els parlava d'aquella època, començaven a somriure i explicaven històries que recordaven d'aquells anys. A partir d'allà vaig pensar, què passaria si algú fos capaç de construir una mena de clínica i que a cada planta doncs, hi hagués un entorn, una època diferent? I això ho vaig escriure al meu quadern, a la meva llibreta, i després me'n vaig oblidar d'aquesta idea. Van passar 15 anys, i va ser el 2016, a més me'n recordo perfectament, em va tornar a venir al cap la mateixa idea. I vaig pensar, i si començo a escriure aquesta novel·la, però No m'aturo amb aquesta idea del Gaustí, del personatge del Gaustí, de tenir una clínica del passat, sinó que la duc més enllà. Per exemple, podem organitzar un referèndum sobre el passat. I el desencadenant van ser les eleccions de Trump, la veritat, perquè recordo perfectament aquell matí, a primera hora del matí d'una tardor a Europa, quan ens va arribar la notícia que havia guanyat Trump. Jo era amb la meva dona i la meva filla a Viena. La meva filla dormia a una altra habitació. I en aquell moment em vaig adonar que realment em sentia impotent a l'hora de fer alguna cosa. Però vaig pensar, mira, a partir d'ara les coses canviaran de manera indefinida. Crec que de vegades ens passen coses així. Hi ha moments que són com un error del sistema, no? Que tot canvia. És a dir, que hi ha alguna cosa que no funciona i saps que el món, a partir d'aquell moment, serà bastant diferent. I llavors va ser quan vaig decidir escriure aquesta novel·la, i que fos com una novel·la distòpica. És a dir, per poder alertar la gent que el passat, la nostàlgia, etc., en realitat és una arma que es farà servir en algun moment per part de qui li interessi. Malauradament, quan la novel·la es va publicar, quan finalment va sortir al mercat, ja no era una novel·la distòpica. El món era distòpic. I quan escrius novel·les distòpiques en un món distòpic, doncs es tornen realistes.
És veritat, això que diu, i m'agrada aquesta idea de la nostàlgia, de si tendim a idealitzar el passat, fins i tot distorsionant-lo. I recordo que en algun moment de la novel·la, ja fins i tot, crec que és en els anys 40, la recreació d'un refugi antiaeri, perquè als anys 40 hi havia la Segona Guerra Mundial, per tant, fins i tot s'idealitza fins i tot aquest moment de passar una mica de por.
Sí, és així.
You know, if there is a black hole in 20th century...
Sí, al segle XX podem trobar un forat negre a la història. Deu ser la Segona Guerra Mundial. És a dir, que en aquell moment tot es concentra allà. En una de les presentacions que he fet d'aquest llibre, em van preguntar, aviam, Rússia no surt al teu llibre perquè no és un país europeu, no? Com a mínim de la Unió Europea. Però si ells fessin un referèndum, quina dècada triarien? I haig de dir que, per desgràcia, gent com Putin podrien triar la Segona Guerra Mundial, perquè va ser l'última dècada en què la llegenda estava a favor seu. I això és una paradoxa, no? Com pots triar una guerra? Ara el que veiem és que és possible. No? Podríem arribar a triar la guerra com una de les dècades més felices. Quan vaig escriure la segona part del llibre sobre els referèndums del passat en diferents països que havien de triar la dècada en què havien estat més feliços, vaig haver de fer molta recerca, d'investigar el tema. Vaig parlar amb persones de cadascun d'aquests països, perquè, esclar, aquesta tria no és gaire racional. És a dir, no tries un període, una etapa, la més feliç de la teva vida o de la vida del teu país, només per la part econòmica o per altres factors així macro, no? De vegades, senzillament, tries la dècada en què eres jove, no? Que potser tenies, doncs, més de 20 anys, o la dècada en què doncs, el teu partit de futbol va tenir més èxit, el teu equip guanyava, o, per exemple, doncs, altres qüestions culturals que van passar aquells anys. Per tant, al final és un llibre sobre les nostres decisions, no? Com es conformen.
Per situar bé els lectors, hem explicat aquesta clínica del passat. Aquesta idea va creixent fins a zones de ciutats ambientades en dècades. Imaginem-nos que aquí a Barcelona hi hagués un barri que fossin els anys 70, és a dir, que algú decidís passar mesos o els últims anys de la seva vida anant a viure als 70, per exemple, aquí a Barcelona. I després, evidentment, hi ha aquesta idea que deia ara dels referèndums a cada país europeu, i s'organitzen fins i tot campanyes electorals amb partits polítics defensant no, hem d'anar cap als 50 o no, cap als 90. No vull revelar gaire cosa, perquè crec que és una de les parts culminants del llibre i és important que el lector s'hi pugui trobar les sorpreses que van apareixent, però parlem de la tria que fa vostè del que haguessin decidit els espanyols, per exemple. Diu que aquí s'haguessin decantat pels 80.
Yeah, in Spain...
Sí. A Espanya, haig de dir que també doncs, vaig parlar amb gent molt diversa, persones que conec, la gent que m'ha traduït els llibres, i vaig comprovar no, el que ha passat al llarg del segle XX. I jo hagués triat els 80. Perquè el que va passar a Espanya durant els anys 80, sobretot potser a Madrid, és una cosa molt semblant al que van viure a Bulgària als anys 90. Perquè el temps avança a velocitats diferents. És a dir, que potser els 80 van arribar a Bulgària als 90. Però vam tenir una mica la mateixa sensació que suposo que vau tenir aquí després de Franco. La sensació, després que caigués al mur, jo doncs, tenia 21 anys i amb els meus amics parlàvem, no?, i dèiem, ara s'ha obert el món, tot és possible, ara som lliures, però sense saber com s'és lliure. I recordo que érem al carrer principal quan vam sortir a la primera protesta i ens vam adonar que no sabíem com manifestar-nos, no? Com protestar, perquè no teníem aquest record fet, perquè és una memòria corporal. I recordo que anàvem fent així el signe de la victòria amb els dits, però ho fèiem de manera molt lenta, no? Com tímida. És a dir, que anàvem manifestant-nos i mirant al nostre voltant, perquè hi havia tot de policies.
I llavors,
després d'allò, no? 35 anys després, sí, enguany se celebren aquests 35 anys, no? El mes de novembre, al llarg d'aquests anys hem anat manifestant-nos amb els meus amics i amb els meus companys d'estudis i alumnes, fent-nos grans, ara amb els nostres fills, amb la meva filla, ara. I recordo que dèiem, mig de broma, no? En aquella època, el 89, dèiem, no, tot anirà bé, no? En 5 o 6 mesos tot anirà fantàstic, no? Deia la gent. I ens enfadàvem. No, hem d'esperar 5 o 6 mesos, no? Això hauria de passar ja, no? Tot s'hauria de resoldre ara mateix, no? 2 setmanes, 3 setmanes. No, som joves, hem de viure ara. I és la gran ironia que 35 anys, pràcticament cada any a Bulgària, hem sortit a manifestar-nos als mateixos llocs amb les nostres filles i els nostres fills. Però em sembla que hi ha una cosa bona aquí, i és que ara els nostres fills i filles saben com protestar, no? Sí que saben com moure el cos.
Aquí hi ha moments molt divertits també del llibre, tot i que et fan pensar molt, per exemple, dels 80, que parla d'aquesta obertura a Espanya, de la movida, les pel·lícules de l'Almodóvar, però com també a Bulgària rebíeu les pel·lícules espanyoles amb molta atenció perquè esperàveu veure sempre alguna dona amb els pits en l'aire en els primers minuts ja de la pel·lícula.
Sí, sí. Per nosaltres va ser una època molt important, les pel·lícules d'Almodóvar. Perquè, és clar, normalment parlem del dèficit de mercaderies en època del comunisme, però teníem altres dèficits, dèficit de llibertat, però també dèficit d'aspectes eròtics. No? T'explico una història curiosa, breument.
In my previous novel, The Physics of
Sorrow, a la novel·la que vaig escriure abans, La física de la tristesa, tinc un capítol en què tenia una llista de les escenes eròtiques que eren importants per a nosaltres quan érem joves. I una d'aquestes escenes era una pàgina, la pàgina 27 del Padrí,
no?
De la novel·la de Mario Puzos, perquè doncs, és una descripció eròtica amb tot de detalls. I la retallàvem dels llibres dels nostres pares i tothom llegia doncs, aquella escena com si fos una guia, un manual. No? Quan la meva traductora al castellà va traduir aquest llibre, em va trucar un dia i em va dir, ostres, és que no he trobat aquesta pàgina en l'edició en castellà del Padrí. Aquesta pàgina va ser censurada. I em vaig adonar que la censura franquista era més forta que la comunista búlgara. I ella va traduir aquesta pàgina pel seu compte, perquè formava part de la meva novel·la, i ara els lectors espanyols poden tenir l'edició completa del Padrí gràcies a aquesta pàgina, no?, de la meva novel·la.
So this erotic freedom,
tota aquesta llibertat eròtica per nosaltres va ser molt important, però aquesta adequació venia a través de les pel·lícules d'Almodóvar, per exemple, o sigui que gràcies.
Si ens està escoltant, segur que li farà gràcia aquesta part. És important també les reflexions que fa vostè al llibre sobre el futur, i pensava que les pel·lícules, la literatura, han parlat molt més segurament del futur, perquè és una cosa que en teoria no sabem com serà, que no pas del passat, que el tenim més clar, tot i que en el seu llibre queda clar també que no hi ha una sola lectura del passat, que n'hi poden haver moltes. Li dic una de les frases d'aquestes que m'agrada subratllar i apuntar-me, i que si pogués me la quedaria per sempre. Diu el narrador del llibre: el passat és la meva pàtria, el futur sí que és un país estranger ple de rostres desconeguts. És la por del desconegut?
Ja. You know, there's something important that we are missing.
Hi ha una cosa important que de vegades no ens hi fixem, i és que la gent que pateix Alzheimer o demència no perden només el seu passat. Perden el seu futur, també. És a dir, la noció de futur. No es fan la idea del futur. Per tant, estan com sense una llar ni en el passat ni en el futur. Per mi, bé, jo soc d'aquesta mena d'escriptors, com explicar-ho, que em sento més còmode al passat. Perquè el passat és ple de rostres, no? De cares, d'històries. El futur és com una habitació buida. El que intento explicar és que quan jo era jove vivia en època comunista, no? I en aquella època ens prometien un futur brillant. Ara, quan visc en una època una mica populista, el que em prometen és un passat brillant.
Don't believe if
és a dir, que no us ho cregueu quan es prometen ni futur ni passat brillant, perquè són un taló sense fons. És per això que vaig decidir escriure aquest llibre.
I doncs fixi's amb les idees que em venien llegint el seu llibre, que es parla per una banda de la futurofòbia, i pensava per exemple en aquests joves que tenen ecoansietat. És a dir, que veuen que el canvi climàtic avança de tal manera i que quan pensen en el futur, no veuen futur perquè pensen com puc pensar en el futur si el planeta l'estem destruint. I per altra banda, aquesta frase que diem de manera automàtica gairebé, potser sense pensar-la gaire, d'aprendre les lliçons del passat, i veiem com avui mateix tenim guerres, ara mateix, que s'estan repetint, que ja les hem viscut i que hi tornen i tornen. Aleshores, mires el futur i pots veure desesperança, i mires el passat i veus també que no es van fer bé les coses i que les tornem a repetir. Aleshores, quina sortida ens queda? Gaudir el present, gaudir l'avui?
So, against this repetition.
Bé, té a veure amb aquesta repetició, no? És una repetició eterna del passat, com explico a la novel·la. Tens tota la raó quan parles dels joves, dels nostres fills i quin futur s'imagina. Fa un mes parlava amb la meva filla, que té 17 anys ara, i li vaig preguntar com t'imagines els propers 5 anys, no? En quina ciutat o quina universitat? Una pregunta molt senzilla. I recordo que em va mirar i em va dir: papa, estàs segura que tindrem 5 anys a partir d'ara?
I
la veritat és que va ser molt trist. Perquè, esclar, abans hi havia molt de futur en els nostres passats, no? Pensàvem molt en el futur i dèiem: d'aquí 50 anys caminarem per la Lluna o curarem la sida o el càncer, no? Tot. Ara, si preguntes a aquesta generació, no tenen aquest horitzó de futur. I tenen raó. De fet, a mi em sembla que el que hauríem de... Jo crec que ja no tenim aquest luxe de pensar què passarà d'aquí 50 anys en el futur. El que hauríem de fer és anar guanyant terreny més rere més, any rere any, i anar conquerint aquest futur. I com que les ideologies ja no funcionen, tot sona una mica fals, no? La gent fa servir les mateixes paraules en totes les ideologies. Potser l'única cosa que, com a mínim per mi, doncs encara resisteix quan pensem en el futur, És parlar de la propera generació, dels nostres fills i filles. És a dir, el futur ha de tenir la cara d'aquests joves. I això és el que diria jo del futur.
Molt bé, doncs em queden moltes preguntes, però no els hi podré fer. La sort pels nostres oients és que això ha estat només un aperitiu, que demà Gheorghe Gaspadinov serà la Bienal de Pensament al CCCB, al migdia, a Barcelona, per tant, el podeu anar a escoltar. Vostè, senyor Gaspadinov, simplement espero que si d'aquí 5, 10, 15, 25 anys pensa en aquest octubre del 2024, en aquesta entrevista, en tingui un bon record. Basat en fets reals.
Thank you. Thank
Moltes
you.
Gràcies per haver vingut.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Ramon Corcó, membre d'una família pagesa de les Terres de Ponent, va marxar a principis del segle XX dos cops al continent americà. Allà va ser militar, comerciant i fins i tot sindicalista, en uns anys convulsos per qui buscava fortuna a ultramar. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3Cat.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el
89.567 89567 de la sèrie 42042.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Catalunya Nit.
La matèria primera amb la qual treballem aquí a la ràdio són les paraules i intentem utilitzar-les bé, i sort en tenim del Departament d'Assessorament Lingüístic. Olga Clapés, bona nit.
Bona nit, Manel.
Avui quina paraula ens portes?
Doncs mira, aquesta setmana ha sonat molt un nom, Nobel.
Sí.
I si teniu dubtes de pronúncia, només heu d'anar al nostre portal lingüístic, és a dir, entrar a la fitxa i clicar a la icona de reproducció.
Nobel. Nobel.
Molt bé.
Nobel.
Ara que tenim clar que és Nobel i no pas Nobel, centrem-nos en la paraula premi, que ve del llatí praemium, prae, abans, i emere, agafar, adquirir. Per tant, el que s'agafa abans que els altres. Seria una mica una espècie d'avantatge, o de sí. recompensa. I més dubtes que tenim amb els premis, les majúscules i minúscules. Tenint en compte que són convencions, aquí als nostres mitjans, optem per escriure en majúscula. I uns altres dubtes que tenim amb els premis, majúscules i minúscules. Tenint en compte que són convencions, aquí als nostres mitjans optem per escriure en majúscula tant la paraula premi com els elements de la denominació. Tant si és en singular, Premi Sant Jordi, com si és en plural, Premis Butaca, tot en majúscula. Com a norma general, fem en minúscula l'àmbit, la categoria que acompanya el premi. Premi Ondas al millor programa de ràdio? Doncs millor programa de ràdio ho faríem en minúscula. Excepció, els Nobel, aquests sí que els fem tots en majúscula. I quan ens referim a persona premiada, també en majúscula. Han Kang és la nova premi, majúscula, Nobel, majúscula, de literatura, majúscula. I en minúscula, quan parlem de les estatuetes, té un premi Gaudí aquest, en minúscula. I per acabar, recordem que diem guardons, no pas galardons, i que els premis s'atorguen i no s'otorguen. I ara, un bon premi per nosaltres, que ja és cap de setmana.
És veritat, aquest és el millor dels premis que podríem tenir d'aquí una estoneta. Ens queda poquet, però ja gairebé això. Moltíssimes gràcies, Olga Clapés.
Bona nit. Adéu.
Passen 3 minuts de 11:15. Des d'aquesta setmana es pot visitar una nova exposició de Paula Bonet, l'artista de Vila-real, que des de fa anys té taller a Barcelona. Em semblava molt difícil parlar de la seva obra des d'aquí l'estudi, per això fem ara un salt màgic fins a l'espai de Barcelona on s'exposa, a Can Framis. Allà ens hi espera l'artista. Paula Bonet, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Això és un luxe, tenir-te aquí al lloc de l'exposició. Tenim el repte, això és ràdio, que la gent que ens està escoltant se situï una mica aquí amb nosaltres. D'entrada, però, jo voldria començar pel títol. d'aquesta exposició. L'Anguila, l'Anguila és un llibre que vas publicar el 2021, si no m'equivoco.
Sí, l'Anguila és un llibre i també va ser una exposició ja el 2021.
Exacte. Què tens tu amb l'Anguila? Per què l'Anguila?
Doncs jo volia treballar en un projecte que fos una carta d'amor a un home, al meu avi, que acabava de morir, i que a més em va col·locar de cop enfrontada d'una forma radical amb les maternitats o amb les no maternitats. I la idea inicial era aquesta carn que batega, que vols agafar i no pots retindre perquè rellisca. Aquella imatge em va remetre directament a l'animal llefiscós que és l'anguila, i després va ser molt interessant haver escollit aquest títol, que per cert la que era la meva gent en aquell moment em va dir que m'oblidés aquest títol, que era terrible, que amb això no arribaríem enlloc. Em vaig adonar que la metàfora era perfecta, no? Perquè l'anguila ha acabat sent un llibre, una exposició, un altre llibre, i ara una segona revisió, una primera revisió de l'exposició amb el que és una segona exposició. És un animal que té moltes potes, no? I que metafòricament i sense metàfora és un animal que ha de mutar per a sobreviure, s'ha d'adaptar al medi per a poder sobreviure.
I que fa un recorregut molt curiós, no?, per anar a pondre ous i aquestes coses.
Sí, les anguiles neixen al mar de los Sargazos. Un cop han nascut, algunes es queden a les costes americanes i gran part d'elles creuen l'Atlàntic, arriben a les nostres costes i després el que fan és trepar pels rius, no? Ja es poden quedar molts anys enfangades a sota de l'aigua, no? Entre la sorra, poden reptar per terra. És un animal que després torna al mar de los Sargazos un altre cop amb una llarguíssima travessia per a pondre els ous i morir.
Que mereixen formar part del títol, sens dubte, l'anguila, i després diem la carn com a pintura i la pintura com a mirall. La carn com a pintura.
Pintar és un acte físic i és un acte complex en el sentit que és un acte molt solitari que exigeix al mateix temps d'un espai, un espai ventilat, un espai on puguis emmagatzemar, on puguis respectar el temps assecat de l'obra. A mi m'ha costat molt recuperar la pintura perquè aquest espai és molt difícil de tindre, no?, de disposar d'ell. Llavors he estat molts anys pintant amb els dits, pintant amb el canell, pintant amb el braç, però de sobte puc un altre cop pintar amb el cos, no?, pintar aquests formats de 2x2 que m'obliguen a moure'm. La pintura és física, la pintura és una disciplina artística que és com si tingués contingués una contradicció, no? Amb la pintura intentem retindre una cosa que anem destruint a mesura que pintem, no? Llavors, per a mi la pintura com a mirall, no? Com un lloc on acabo veient reflexat certes coses, no? Que desconec de mi mateixa, és interessant, i també aquesta part física de carn, de matèria.
Molt ben trobat. Estem en el primer dels espais. Aquí tenim primer un petit altaveu on hi ha un cor que batega, és el cor d'un fetus, i aquí què hi podríem veure?
Quin repte, eh?
És molt
estem
difícil.
Estem a la ràdio i estem parlant de pintura.
Sí.
Aquí veiem un panell amb 38 peces, que són 38 pintures de 38 embrions incompatibles amb la vida. I en la ficció d'aquesta sala, aquest batec és el d'un embrió que no acabarà neixent, no? És un batec que s'aturarà abans del cicle natural d'un embaràs sa i d'un part.
Això parteix d'una experiència teva?
Sí, això parteix d'una experiència meva. M'interessa molt posar també, fixa't que he fet servir la paraula ficció, no? En la ficció, sí, d'aquesta sala, posar en evidència que això parteix d'una experiència meva, com gairebé parteixen totes les obres dels creadors i les creadores. Però això és una obra, no és un diari, no és una confessió, no? És una obra que he trigat molt temps en tindre resolta. De fet, fa més de 9 anys que estic treballant en aquest projecte i que m'ha fet prendre moltes decisions, no? Quin tipus d'imatge representa i per què, si faig servir l'oli o no, si agredeixo a la mateixa matèria o no. Llavors, sí, parteix d'una experiència pròpia que em permet reflexionar en aquesta primera sala sobre el mandat social de les maternitats, no? De que una dona, pel fet de tindre un úter i poder gestar i parir, haja de ser mare sí o sí. Una dona que no té fills és sospitosa, habitualment.
Clar, i després hi ha el que un vol, el que un no vol, el que un fa per obligació o les coses que planifica i no surten, com un avortament, per exemple.
Així és. I també les coses que hauria de saber que potser no surten, no? Penso que també aquí hi ha una altra crítica. Vivim en un context que ens vol sense informació. És molt habitual que una dona, després dels 38 anys, no pugui portar a terme un embaràs. Perquè la fertilitat baixa en picat, els òvuls no són els que eren, la reserva ovàrica tampoc. Llavors em sembla molt ingenu, no? Arribar a aquesta edat i fer-te les preguntes amb aquest retard, no? Sí, és una informació que jo pense que
l'hauríem de tenir
clar,
de bastant d'hora. Sí,
voler saber-la.
Clar. El fet de poder-ho treballar d'aquesta manera, perquè tu tens aquest recurs, hi ha dones que no el tenen, no? De poder fer pintura, crear, i amb el pas del temps veure-ho exposat, ajuda a superar aquest tipus de coses o no ho fas per això?
I jo penso que en el procés creatiu molts cops sí que hi ha una part de enfrentar realitats que una no vol veure, no? I per a resoldre qualsevol tipus de trauma, una les ha de mirar a la cara, no? Llavors, a mi em va passar una cosa molt preciosa, sobretot mentre treballava, no tant ara, que ara ja em trobo molt lluny de tot això, sinó mentre treballava, no? Jo recordo que, evidentment, quan tens una pèrdua, sents un dolor, a més has projectat una vida que no existeix, has canviat la casa, el que era l'oficina ara és una habitació per a un nen que no arriba, i jo pensava que repetint el motiu, pintant un embrió un cop i un altre cop i un altre cop, podria resoldre allò i podria sanar, no? I el que em va passar va ser que no va ser fins que vaig pintar amb una tècnica que es diu algrafia, que és una tècnica de gravat que és molt pictòrica, on es treballa la taca, i jo vaig repetir aquest gest que tenia tan après, però l'algrafia, jo la taca la treballo amb tòner i alcohol. Llavors, el tòner i l'alcohol sobre una planxa metàl·lica el que fa és deformar la taca, no? Llavors jo vaig veure en aquesta taca que tenia tan controlada una deformitat en la meva obra. I allà va ser quan vaig entendre que el dol o el procés de curació, si volem dir d'aquesta manera, havia de ser enfrentant-me a un ésser amb malformacions, amb un ésser incompatible amb la vida.
Clar. Estem en el segon espai. A l'esquerra veig un rostre. Aquí
sí.
Hem canviat una mica.
Hem canviat.
I els colors també han canviat aquí.
També han canviat. Aquesta exposició és un viatge ascensional en tres actes que va de les tenebres més fosques d'aquesta primera sala, que a més hem tapat les finestres, la porta, hem posat uns vinils negres, és com un úter que no és un úter còmode, és un úter on passarà una tragèdia, no?
Sí, dolorós.
I a mesura que anem avançant en el trànsit, la pintura es va fent més amable.
Tu t'has parat mai a pensar si ets més creativa des del dolor, des de les coses que t'han fet mal, o des de la felicitat, o si això són etapes, o si ho inclous tot?
Jo penso que això és un gran tema, no? Ho parlem molts cops, no? Com de fàcil o com de més fàcil és treballar des del dolor. De fet, aquest viatge del que et parlava, ascensional en tres actes, és una còpia directa de la Divina Comèdia, no? És un viatge molt dantesc. I jo quan em vaig enfrontar a pintar aquesta exposició, evidentment vaig anar a buscar autors i autores que havien il·lustrat, que havien pintat aquesta Divina Comèdia, i no és curiós, és evident, o sigui, on tothom treballa més i on hi ha més obra i on hi passen més coses i es veu inclús més plaer en la persona que ha treballat, és a l'infern, que és on està passant tot, no? És clar. On està tota la narrativa més bèstia, no? Més actes, més... A mesura que anàvem arribant cap al paradís, Botticelli, Doré, resolien les imatges amb una austeritat i amb una simplesa, no? Una cosa com molt, molt, molt pura. I hi ha també moltes menys peces. No sé què respondre d'aquesta pregunta, perquè a mi m'agradaria poder crear de la mateixa manera des dels dos llocs, no? Poder revolcar-te també en la felicitat.
Clar, aquí estàs revisant i revisitant l'anguila, però potser ara comença una altra etapa, no? Ves a saber que a partir de què, o ja la tens en ment?
Sí, sí, comença una altra etapa, evidentment, i a més és una altra cosa de les que em fa somriure d'aquesta manera, perquè jo fa 3 anys vaig publicar la primera anguila i pensava que tancava aquell projecte, aquella publicació, i no ho vaig aconseguir. Jo volia haver fet altres projectes, però l'anguila em perseguia, no? I era evident per què em perseguia. Uh-huh. Jo crec que és perquè el primer cop que la vaig pintar ho vaig fer amb molta por, i ara m'he permès pintar amb llibertat i amb també aquesta felicitat que et dona justament el fet de sentir-te lliure en la pintura i en el discurs i en el teu lloc al món, no? I en saber que has de cuidar la teva veu i l'has de protegir i l'has de defensar.
Clar, parlant de la teva veu, aquí sona, en aquesta sala.
El blanc de zinc construïsca una base estable en cap pintura.
Estem a la sala de les violències
sexuals,
Sí, jo quan vaig voler pintar-les pensava com fer-ho sense ser explícita. Uh-huh. I la primera part havia estat pintada amb pinzells, aquesta segona vaig decidir pintar-la amb les mans i tocar aquestes teles de lli, els suports, no? Les llenços, sentint, col·locant-me en un lloc molt incòmode, no? Que era el d'estar acaronant un cos d'un agressor.
Sí. Llavors, aquí veiem com tot de penis.
Sí, com flàcids, no?
Sí.
Com...
Exacte.
Jo no pensava que acabaria reconeixent-se tant el referent, no? Però és evident que reconeix.
Sí.
Llavors, gran part dels retrats que veiem a l'exposició estan agredits. Estan agredits inclús en el fet d'estar pintant, inclús quan els he estat pintant, no? Jo els he pintat d'una manera convencional i després els he col·locat al terra del taller i en horitzontal els he abocat litres i litres de dissolvents. Aquesta sala és l'única en la que no hi ha cap rostre. Uh-huh. I en la que totes les pintures que estan presents acabaran destruïdes, perquè és inclús la manera de pintar també és una agressió en ella mateixa, no és respectat. Els temps de secat, l'aigua i l'oli, no és respectat absolutament res. I la veu que s'escolta, que és la meva, llegint un fragment del llibre, també està violentada, està distorsionada.
Aquí tornem a tenir un rostre de persona i aquí el color que domina és el blanc.
Sí, en aquesta exposició hi ha moltes altres dones, no només està la meva experiència. De fet, aquesta peça d'aquí de la dreta és un homenatge directe a una autora italiana que es diu Pippa Bacca. Era una autora que l'any 2008, ella era molt jove, va decidir portar a terme un projecte que era una performance. Ella va comprar 2 vestits de núvia i tenia com a objectiu deixar una casa, posar-se l'altre, transitar el món i recórrer llocs on hi hagués conflicte bèl·lic o on hagués hagut conflicte bèl·lic. Uh-huh. I acabar aquesta peregrinació antibel·licista a Jerusalem. Volia fer tot això fent autostop i gravant-ho amb una càmera de vídeo i després, quan tornés, exposar els 2 vestits junts, no? El que estava immaculat i el que estava ple de màcules. El que va passar va ser que es va desencadenar una tragèdia, perquè ella no va arribar mai a Jerusalem, perquè una de les persones, un senyor que la va parar amb el seu camió mentre ella feia autostop, la va violar i la va matar, i li va robar la càmera de vídeo, i bé, el van trobar perquè després... és molt bèstia, no? El dia següent ella anava a un casament i va anar amb aquesta càmera de vídeo, va gravar aquell casament i va acabar fent-se un selfie. Llavors, aquí hi ha 2 pintures que són aquest homenatge a Pippa Bacca. Estan pintades de la mateixa manera, però una ha estat assecada en horitzontal al terra protegit del taller i l'altra ha estat assecada a la intempèrie, no? Llavors té tota la brutícia i tot el que totes les agressions que ha patit estan en aquest lloc exposat.
Que bé. Tu gaudeixes més pintant que escrivint o gaudeixes de maneres diferents amb les dues coses?
Gaudeixo de maneres diferents, sí.
Aquí tenim de nou rostres i aquest amb un nom. Qui és la Júlia?
Aquesta és l'única pintura de tota l'exposició que té títol. Es titula Júlia. I per a mi era important, aquí hi ha un altre homenatge a una autora italiana que es diu de Chamaraini, era important saber que aquesta projecció que jo havia fet d'una filla quan estava embarassada era una idea, no? I que jo havia sucumbit a aquest mandat social, l'haver de ser mare, volgués o no volgués ser mare. Llavors, en aquesta última sala està Júlia a l'edat que hagués tingut en el fet de, en el cas d'haver nascut. I és una manera, fent aquest homenatge a Ada Chamaraini, hi ha un llibre que va publicar que es diu Un cuerpo feliz, ella va tindre una experiència molt similar fa més de 60 anys, i va escriure un llibre en el que agafava aquesta experiència i ens narrava que ella durant molts anys havia viscut amb la idea d'aquest nen com si hagués nascut, no? Ella li deia Perdi, però parlava amb Perdi, no? I Perdi feia un any, dos anys, tres anys, i alterna aquesta autobiografia amb teoria feminista, no? Com si estigués educant a Perdi per a ser millor persona. Clar. Per a ser una persona justa i feminista. Llavors ella explica en aquest Un cuerpo feliz que als 18 anys entenc que l'ha de deixar marxar, no? Que ja no pot seguir amb carregant, no? Amb aquesta història, amb aquest dolor, no? O amb aquest fantasma, no? Uh-huh. Llavors, aquí també, de manera simbòlica, Júlia se'n va, no? Estic deixant-la anar, també.
Uh-huh. És curiós, per un cas, tenir la pressió aquesta de pensar he de ser mare, però en realitat, quan t'ho preguntes sincerament, no tenir clar si ho vols ser o no, o potser saber que no volia ser, i per altra banda, pensar què hagués passat si hagués nascut la Júlia, no? La teva vida hauria sigut bastant diferent,
sí,
potser.
Sí, hagués sigut una altra vida, completament. De fet, ara que sóc madrastra, ho sé. Era una manera bonica, simbòlica, contundent, no? d'acabar amb l'anguila. Era, comencem aquesta exposició amb tots aquests embrions, amb malformacions, amb tot aquell dolor vinculat a això, a un embaràs, a un part, inclús a una infància projectada, no? I acaba en un lloc bo, tranquil, amb una carta que estem escoltant aquí a la filla, no? Deixant marxar aquesta filla des d'un lloc. Pense que de molta serenor.
Sí. És veritat que aquí es respira com pau, i aprofito això per convidar la gent que vingui a veure aquesta exposició, però també en aquest espai que és superbonic, és això
preciós.
De Can Framis.
Sí.
Recordem fins a quin dia, fins al 19 de gener, es pot venir a visitar...
19 de gener.
Totes aquestes peces de la Paula Bonet, que us hem explicat també com hem pogut, però la gràcia està en venir in situ i veure-les i posar-t'hi al davant i estar-hi una estona, perquè són molt boniques. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Se'ns acaba el dia, li queden 9 minuts i encara ens queda un misteri important per resoldre. Qui ens ha acompanyat avui aquí al Catalunya Nit? Doncs és una persona que cada dia, d'alguna manera, podem dir que mou 90.000 persones, com si el Camp Nou el pogués omplir ell solet cada dia. Qui tinc aquí? Qui tinc aquí avui? Pau Vidal, benvingut al Catalunya Nit.
A Maria, gràcies.
T'hauria de dir filòleg, membre del comitè organitzador de la Lliga del Paraulògic, autor de crucigrames, traductor i moltes altres coses. Ara en parlarem, però abans, hem après alguna cosa avui al Catalunya Nit o què?
Depèn. Això, depèn si et respon com a filòleg o com a víctima dels... Com a ciutadà d'aquesta cadira. Què t'estimes més?
Tria tu.
Com a filòleg és més curta. M'ha agradat molt saber que Prèmit, aquesta paraula que diem Prèmit, que acabada amb T, resulta que es diu Premi. Sense T. I això m'ha
omplert
de goig, perquè he pensat, veus, mira, pobret, té un germà més seriós, més eixut, més tristoi, no? Que més la llengua dels mitjans, sí. Però a fora del carrer hi ha el germà alegre i xerit, que és el Prèmit, i que per tant conviuen tots dos.
Molt bé. Premi, per tant.
Exacte, premi per aquesta troballa. I després, com a ciutadà, m'ha cridat molt l'atenció el contrast gentrificació d'Andorra versus desgentrificació de llops.
Sí.
Perquè els llops, es diuen que n'hi havia 6 o 7, però estan una a cada comarca.
Sí, sí, sí.
O sigui, no es trobaran mai.
No.
S'han de morir molt.
De fet, cada vegada sembla allò, que ve el llop, que ve el llop, i una vegada ens va dir aquí un especialista que a Catalunya allò visquenti potser n'hi ha un. perquè la majoria estan de passada. O sigui, que n'hi ha menys que ossos, ens va arribar a dir.
I Andorra segur que no anirà mai, tampoc, perquè, clar, no trobarà casa.
No, no, exacte, allà al bosc és molt car.
L'altra cosa que m'ha impressionat, també la vull dir, que he après, i que m'ha sigut molt de greu, és que s'hagi mort en petitet.
Ah, sí?
Sí, perquè per mi, jo que sóc molt seguidor de la rumba, i en general del parlar gitano de Barcelona, això m'ha fotut molt.
Sí, 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 és una notícia trista d'aquestes que ens toquen a explicar, i que a més l'hem sabut fa molt poca estona, és a dir, feia poc, just abans de començar el programa. Escolta, a veure... paraulògic, això va com un... Com hauríem de dir? Com un tiro, no ho puc dir, com va un tro, com un tre,
no?
Com un tro.
Com una moto.
Com una
sí.
Moto. Sí que va,
perquè clar, ara fem la segona lliga i aquest any superarem de llarg els 7.000 participants de l'any passat, perquè hi hem detectat, hem detectat que un fre que hi va haver perquè l'any passat eren al voltant de 95.000, 100.000 diaris, no arribessin a la desena part, és que molta gent, de participants de la Lliga, vull dir, molta gent li fa por aquella cosa, diu, jo no puc competir perquè jo no en sé prou, saps? Aquesta mena de complex d'inferioritat que té molta gent amb la llengua, ara ja se n'han adonat, gràcies sobretot a l'èxit de l'any passat, que això podés fer una mica el préssec, llavors si se n'hi apuntaran molts més, això no ho sabrem fins dilluns, no? Que és quan comença, però segur que es rebentarà la participació.
Si algú que ens està escoltant s'ho està rumiant, què ha de fer?
Ha de fer ben poca cosa. Si ja és usuari registrat del Paralògic, no ha de fer res, perquè dilluns rebrà un correu amb un enllaç i en aquell moment decidirà si vol participar o no. Si no és usuari registrat del Paralògic, llavors ha d'entrar a vilaweb.cat/paralògic, fer-se l'usuari registrat i ja està. Llavors dilluns rebrà aquest mateix correu.
Mira, ara que et tinc aquí, una cosa que no tenia previst dir-te, i t'ho dic seriosament. Sí. Aquest estiu m'he llegit un llibre, perquè és de la mateixa editorial que hem entrevistat avui en Gorgui Gaspadinov, que es diu Comandant.
Ah, em sona.
I el vaig trobar preciós, una història preciosa.
Bestial.
Amb una riquesa d'italià de diversos llocs, i qui l'ha traduït?
Sí, una servidora, però que consti que jo crec que és d'aquells llibres que no s'haurien de traduir, perquè es perd tant.
Ostres, doncs jo
el
vaig trobar molt ric, eh?
Sí, bueno...
Ho vas fer bé.
Moltes gràcies. Em va ajudar molt a l'editorial, perquè Periscopi és un editorial que amb aquestes coses s'hi mira molt, té un equip de correctors molt canyeros, i al final ens va sortir alguna cosa que una mica de lluny, però clar, és que l'original és molt bèstia, perquè hi ha, a més de l'italià, hi ha 5 llengües itàliques més. Hi ha sard, napolità, sicilià, vènet i emilià. Clar, això és una bestiesa, això és intraduïble. I mira, vam fer el que vam poder i, en fi, ha sortit el que ha sortit.
Doncs mira, me'l vaig llegir a Sardenya. Vaig anar a Sardenya i sempre intento agafar algun llibre que em porti més o menys al lloc on estic. I a part que està molt ben traduït, crec, la història és ben curiosa i basada en fets reals. Sí. Allò de les lleis de la guerra, que les guerres també tenen les seves lleis... Algú que amb un submarí ataca un vaixell i després decideixen rescatar els tripulants.
És molt potent, això. I a més, quan saps que, a més, és veritat. És
imagina't. Sí, sí.
És de pell de gallina,
sí, realment. Sí, i tant. Doncs mira, recomanem Paraulògic i Comandant.
Comandant.
Fem un 2-1. Se'ns acaba el dia. Aquí cada minut i cada segon compta, però et faig una última pregunta.
Foli.
També... et dediques molt a fer crucigrames, i a mi una de les coses que sempre tinc en ment, no s'acaba això, no hi ha un dia que dius, ja no sé fer-ne més, això ja és impossible o és infinit?
Mira, només has de pensar que el diccionari normatiu, que és el que té menys entrades, té 85.000 paraules, però a més, en els crucigrames, com a mínim a la tradició catalana i en els que faig jo, no ens limitem a la llengua normativa, sinó que posem noms propis, referents d'actualitat. A mi m'encanta posar-hi barbarismes camuflats tant en tant, per fer una mica de batalla d'aquesta i per fer caliu, i per tant no se'ns acaba mai. Qualsevol dia, per exemple, si el resols, el dia del 5x5, que és el dia especial perquè no hi ha quadres negres, t'hi podries trobar, què sé jo, Elias, per exemple,
ah,
no?
Veus?
Que no surt del diccionari, però en canvi es pot definir.
Clar.
I per tant el crucigrama és infinit.
Molt bé, doncs mira, aniré fent a veure si aparec per alguna banda. Pau Vidal, ha estat un plaer tenir-te aquí. Espero que hagis trobat profitoses aquestes dues hores i t'anirem buscant. Anirem trobant paraules que tindran la teva mà al darrere.
Doncs que et xaleu.
I ara, una cosa important. Se'ns acaba el divendres... i aquesta serà l'última cançó que escoltarem avui.
Aquesta setmana hem arribat a la mitjanit amb Bola Mystery, de Fantogram. Hola, Mystery. Cada dia és un misteri saber quines notícies ens ocuparan, però el que no té secret és que ens esforçarem per fer-les entenedores. I és una feina d'equip, del sotseditor Sergi Molero, de la productora Lelis Puny, de redacció amb Marta Cristià, Natàlia Ramon i amb tots els companys de la redacció dels informatius de Catalunya Ràdio. Avui, amb dues mencions especials. Una per a l'Oriol Pujadó, que no oblidarà aquest 11 d'octubre que està a punt d'acabar-se. I l'altra per a la Conchi Vecino. Té 21 anys i des d'aquesta setmana la tenim al control de so del Catalunya Nit. Aquesta és encara una feina molt masculinitzada i ens fa molta il·lusió que estigui amb nosaltres. Dilluns tornarem a ser aquí a les 10 del vespre amb les piles carregadíssimes i, com sempre, cedirem l'última paraula perquè ja sabeu que a mi no m'agrada tenir-la. Fins dilluns.
Hola, sóc el Pere Bafart, sóc il·lusionista i normalment faig màgia de propet al rei de la màgia, al Born. Però avui és un gran dia perquè em tocarà agafar la línia verda i pujar fins a Fontana per disfrutar de la Vila Màgica de Gràcia, un festival amb 4 dies plens d'il·lusionisme, 15 espectacles diferents, mags de tot tipus i colors i amb tot el teixit associatiu del barri de Gràcia volcat. Esperem que aquesta edició sigui la primera de moltes i que els graciencs disfrutin de la màgia. Moltes gràcies i bona nit.